Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 12 de desembre de 2012. Trobar un full de ruta comú per aturar la reforma educativa impulsada pel ministre José Ignacio Wert és el principal objectiu de la reunió que tindran aquesta tarda al Palau de la Generalitat el president Artur Mas i representants de Convergència i Unió, Esquerra, els socialistes catalans i Iniciativa. En paral·lel a aquesta cimera, la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, es reunirà amb el ministre Wert finalment avui, i no ahir com estava previst, amb l'objectiu de transmetre-li les seves propostes sobre l'avantprojecte de llei i també, ho direm en paraules col·loquials, per renyar-lo una mica després que els populars catalans no van ser consultats sobre l'esborrany d'aquesta reforma educativa. Però no és aquest l'únic problema que té en aquests moments el govern espanyol, a banda de la gran qüestió econòmica i de manca d'ocupació a l'estat espanyol. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, té bona part del sector en contra pel seu projecte de reforma de la justícia. No són bons moments per un executiu presidit per Mariano Rajoy un any després d'arribar al govern i quan molta gent tenia esperances en aquest executiu. Després veurem el que acaba passant, si d'aquí un any ens recuperem econòmicament o hi ha més signes d'esperança. Passen 2 minuts de les 8, salutacions avui del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la redacció i la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores en aquest dia curiós, 12 del 12 del 12. Com us dèiem, representants de Convergència i Unió, Esquerra, el PSC i Iniciativa reuniran aquesta tarda al Palau de la Generalitat en una cimera convocada pel president Artur Mas per tractar sobre com aturar la reforma educativa del ministre José Ignacio Wert.
Aquesta cimera també hi assistirà la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i la permanent del Consell Escolar formada per representants de pares, alumnes, sindicats, patronal, associacions de municipis, universitats, escoles privades, moviments també de renovació pedagògica i consells escolars territorials, entre d'altres. El portaveu del govern en funcions, Francesc Homs, ha apuntat que l'objectiu és donar un missatge d'unitat d'acció en defensa del model lingüístic català.
Més enllà del tema de la llengua, la cimera també es planteja com una denúncia contra una reforma que els 4 partits participants consideren que suposa una clara invasió de competències catalanes sobre educació.
Malgrat compartir les mateixes posicions pel que fa a la defensa de la immersió lingüística, la CUP no serà la cimera, ja que el govern argumenta que els independentistes encara no s'han constituït com a grup parlamentari a l'interior del grup mixt.
Coincidint amb aquesta cimera del Palau de la Generalitat, la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, es reunirà avui amb el ministre José Ignacio Wert per transmetre-li les seves propostes sobre l'avantprojecte de llei d'educació que elabora el govern espanyol.
En aquesta reunió, la dirigent catalana vol expressar i vol exposar-li al ministre el seu punt de vista sobre alguns aspectes concrets del text, tot i que es comparteix, doncs en comparteix el conjunt de la redacció. Abans de reunir-se amb Sánchez Camacho, Wert haurà d'afrontar una llarga jornada parlamentària durant la qual haurà de respondre al Congrés una bateria de preguntes i una interpel·lació també, i després compareixerà davant de la Comissió d'Educació, Cultura i Esports a petició pròpia i també de la mateixa comissió.
I l'endemà que molts catalans sortissin al carrer per dir no a la reforma educativa del ministre Wert, el portaveu del govern en funcions, Francesc Homs, va qualificar ahir aquest projecte del govern espanyol de reforma constitucional encoberta.
Segons Francesc Homs, la reforma que prepara l'executiu espanyol va més enllà del mateix atac a la immersió lingüística i es pot clarament qualificar de reforma constitucional encoberta. I per això demana al govern de Mariano Rajoy que sigui ell el qui, doncs, si vol canviar la Constitució, que ho faci obertament.
Canviem de qüestió, però seguim parlant d'educació. Un informe que avalua més de 250.000 estudiants de quart de primària suspèn Espanya en matemàtiques i li posa un aprovat justet en lectura i ciències, matèries en què els alumnes espanyols se situen, tot i això, per sota de la mitjana dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE.
L'informe en què, a més de països de l'OCDE, també participen països en vies de desenvolupament, dona als alumnes espanyols 513 punts a la prova de lectura. Tot i ser una mica superior als 500 de la mitjana internacional, no arriba als 534 que obtenen de mitjana els països de la Unió Europea i encara menys els 538 de l'OCDE. Els alumnes amb la nota més alta en lectura són els de Hong Kong, amb 571, seguits de Rússia i Finlàndia. Els pitjors resultats dels alumnes espanyols són en l'assignatura de matemàtiques. Amb 482 punts es queden per sota totes les mitjanes. La general és de 500, la de l'OCDE és de 522 i la de la Unió Europea de 519. Els alumnes que més dominen aquesta matèria són els de Hong Kong i la Xina, Irlanda del Nord i Bèlgica, en referència a les matemàtiques.
Altres informacions de casa nostra, els sindicats de Renfe, Adif i FEBE han acordat aquesta nit passada desconvocar les dues jornades de vaga en el transport ferroviari que estaven previstes per dijous i divendres. La mesura arriba 24 hores abans de l'inici d'una aturada que estava, com dèiem, convocada i després de dues jornades maratonianes de reunions entre diferents representants dels sindicats convocants i de les empreses.
Finalment, s'ha assolit un acord en la negociació dels nous convenis col·lectius de les tres societats ferroviàries públiques. Al mateix temps, els sindicats han aconseguit el compromís de manteniment de l'ocupació en el ferrocarril.
Us expliquem també que el director general dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, ha reconegut que el conseller Felip Puig no tenia tota la informació sobre els trets que va disparar la unitat antiavalots el dia de la vaga general.
L'informe de la unitat antiavalots, que s'ha fet públic ara, posa en evidència errors en la cadena de comandament, cosa que ha provocat el malestar del conseller Puig. I és que, a diferència del que va assegurar el titular d'Interior al Parlament el dia 3 de desembre passat, els Mossos reconeixen que sí que es van disparar projectils al Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere de Barcelona en un document elaborat 12 dies abans, és a dir, el 21 de novembre. L'informe, en concret, recull un tret que va disparar un mosso a la zona on una dona, recordem, que va perdre un ull.
L'Ajuntament de Lleida avançarà als treballadors municipals la meitat de la paga de l'estiu vinent per pal·liar la desaparició de l'extra de Nadal.
És una de les mesures que impulsa la paeria per compensar la davallada de les vendes d'entre un 20 i un 30% que hi ha hagut enguany al petit comerç de Lleida. En un dinar de Nadal amb periodistes, l'alcalde Ros va argumentar que la paga extra de Nadal s'inverteix a casa mentre que la d'estiu a la segona residència. La decisió suposaria, doncs, que entre el 2 i el 3 de gener s'haurien d'avançar 1.200.000 euros per al conjunt dels 1.400 treballadors municipals.
I el Vall d'Hebron Institut de Recerca ha descobert dues proteïnes implicades en la reproducció d'un tipus de càncer infantil, el rabdominosarcoma. Es tracta de la integrina alfa-2 i l'enacaderina, que estan relacionades amb l'adhesió de les cèl·lules tumorals als muscles, la velocitat a què es poden moure i la capacitat invasora o d'afectar altres òrgans. Així, doncs, inhibir aquestes proteïnes permetria alentir o bloquejar el procés de metàstasi. La investigació s'ha pogut portar a terme gràcies a una ajuda de la Marató de TV3. L'estudi ha utilitzat anticossos monoclonals que bloquegen la seva acció i que han permès disminuir la capacitat invasiva de les cèl·lules tumorals.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Ho dèiem en començar el programa, moment difícil per al ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, que ahir va carregar contra els sectors judicials que li demanen una rectificació en la llei de taxes o en la reforma del Codi Penal. Gallardón va dir que van ser els jutges els qui li van demanar taxes perquè es deixés d'abusar de la justícia i assegura que magistrats, fiscals i advocats protesten realment per interessos econòmics particulars.
El titular de Justícia es manté ferm i adverteix que la reforma és irrenunciable. Un dels aspectes de la reforma que han aixecat més polseguera és la imposició d'unes noves taxes que encariran els tràmits per interposar demandes o recursos i que, segons molts sectors, impediran als ciutadans l'accés a un dret bàsic i essencial. L'altre gran capítol polèmic és el de la pràctica eliminació dels jutges substituts que, segons els magistrats, els comportarà un augment de la càrrega de la feina. L'aturada d'avui dimecres de jutges i fiscals de 12 a 1 del migdia anirà acompanyada de concentracions davant les seus de justícia. I pot ser només el principi perquè les associacions de magistrats amenacen atenció amb una vaga el mes de gener.
L'ajuda europea per a la banca espanyola ja s'ha fet efectiva. El Fons de Rescat Permanent de l'Eurozona, conegut com a MEDE, Mecanisme Europeu d'Estabilitat, ha transferit ja a Espanya deute per valor de gairebé 40.000 milions d'euros, uns diners que es destinaran al rescat dels quatre bancs nacionalitzats i a injectar capital a l'anomenat Banc Dolent.
Un total de 36.968 milions d'euros es destinaran a Bankia, Catalunya Banc, Nova Caixa Galícia Banc i Banc de València, mentre que 2.500 milions aniran a parar al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que per la seva part els injectarà el Banc Dolent. A canvi de rebre l'ajuda, aquests bancs hauran de reduir un 60% el volum d'activitat, tancar la meitat de les oficines, deixar l'activitat immobiliària i reduir plantilles.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Corea del Nord ha llançat aquesta matinada un coet de llarg abast. El coet ha sobrevolat l'illa japonesa d'Okinawa.
El llançament, que per problemes tècnics s'havia ajornat fins d'aquí uns dies, s'ha fet per sorpresa, cosa que ha provocat la immediata condemna per part del Japó, que fins i tot ha activat el seu sistema antimíssils. Per la seva banda, Corea del Sud s'han disparat totes les alarmes. Dues fases del coet haurien caigut en aigües d'aquest país i la tercera hauria arribat fins a aigües de les Filipines. Aquest és el segon llançament d'un coet des de l'arribada de Kim Jong-un al poder ara fa un any.
França presenta un pla contra la pobresa amb la inversió de 2,5 milions d'euros perquè arribin a moltes persones que per manca de feina i d'ingressos estan passant per una situació difícil.
Els diners es destinaran a ajudar joves sense feina, famílies monoparentals o nombroses i gent sense llar i tindrà vigència fins l'any 2017. Una altra de les protestes és la creació d'una ajuda d'uns 420 euros que rebrien uns 100.000 joves entre 18 i 25 anys que tinguin problemes d'inserció professional i que es comprometin a buscar feina activament i acceptar les propostes laborals que rebin.
Hugo Chávez ha superat amb èxit l'operació de més de 6 hores que li han fet a Cuba. Així ho ha assegurat el vicepresident veneçolà Nicolás Maduro, que Chávez va designar abans d'ahir com a successor.
Líder del moviment bolivarià a l'Amèrica Llatina, Chávez va arribar a Cuba el dilluns passat per passar pel quiròfan per quarta vegada a causa d'un càncer detectat l'any 2011 a la zona pelviana. Chávez, de 58 anys, va ser reelegit president de Venezuela el mes d'octubre passat. Diumenge passat, per primera vegada des que se li va diagnosticar el càncer, Chávez va plantejar públicament la possibilitat de la seva mort i va designar com a successor el vicepresident i ministre d'Exteriors Nicolás Maduro.
I l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi va assegurar ahir que el govern que lidera Mario Monti ha deixat Itàlia en una situació molt pitjor de la que hi havia quan ell era cap de l'executiu.
I ha subratllat que la prima de risc és una estafa i que hi ha una estratègia alemanya darrere de la crisi que viu el país. Berlusconi ha assegurat que el govern tecnòcrata, encapçalat per Monti, ha portat Itàlia a una crisi molt pitjor que la situació que hi havia al país quan ell era president.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Leo Messi no descansa i l'argentí jugarà avui davant del Córdoba a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, després d'haver entrat a la llista de convocats. Messi jugarà per diversos motius, però sobretot per intentar assegurar que quedi resolta l'eliminatòria i també perquè, segons Tito Vilanova, està en bones condicions. D'altra banda, Iniesta descansa perquè arran de la lesió de Cesc es convertirà en imprescindible de cara als dos partits de Lliga que queden abans que s'acabi l'any. Aquesta eliminatòria anada a Còrdoba serà un partit que començarà a les 8 del vespre. La tornada, recordem-ho, es jugarà al Camp Nou el dijous 11 de gener. Parlem del Real Madrid, que visita el Celta, també en l'anada d'aquests vuitens de final, sense Coentrao i també sense Higuaín. El portuguès Fabio Coentrao no jugarà perquè ha estat reservat pel cos tècnic a causa de l'estrabada muscular que va patir ara fa una setmana. I acabem amb un apunt de tennis perquè Rafa Nadal confirma que reapareixerà a finals de mes en el torneig d'exhibició d'Abu Dhabi, als Emirats Àrabs. Nadal ja veu, doncs, la llum al final del túnel de la seva lesió en el genoll. Ell mateix va confirmar ahir que reapareixerà, com dèiem, a finals d'aquest mes, tot just 6 mesos després d'haver quedat apartat de la competició un cop eliminat del torneig de Wimbledon a finals de juny.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem aquest informatiu. Uns 220 joves pelegrinaran en vaixell a Roma del 26 de desembre al 2 de gener amb les delegacions diocesanes de joventut a Catalunya i les Balears. Serà el 35è pelegrinatge de confiança a través de la terra de Tese. Els joves en famílies o parròquies participaran dels grups de treball sobre temes relatius a la fe, la cultura, la societat o la vida interior. Pregaran en les basíliques i parròquies del centre de Roma i una d'elles serà amb el Sant Pare Benet XVI a la Basílica de Sant Pere. També visitaran les catacombes i tindran un moment de trobada de tots els joves catalans a l'església de Sant Llorenç de Roma.
I també us expliquem que el grup de treball estable de les religions, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va organitzar ahir una jornada amb el títol Periodisme, religió i llibertat d'expressió. Hi van participar, entre d'altres, Eugeni Gai, Xavier Puigdoller, Josep Maria Carbonell, la periodista i companya de Catalunya Cristiana, Carme Munté, Joan Hernández i Ignasi García Clavel. La sessió es va fer al vespre a la seu barcelonina del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els participants van intervenir a partir de la idea que la llibertat d'expressió i la llibertat religiosa són drets fonamentals en contextos democràtics. Tots van coincidir a l'hora de destacar que la relació entre aquests dos mons no és fàcil en aquests moments, ja que allà on uns hi veuen un exercici de la llibertat d'expressió, d'altres hi veuen un atac directe a la llibertat de consciència i als sentiments religiosos. La taula rodona va intentar trobar pautes per aclarir alguns aspectes relacionats amb els conflictes entre aquests dos drets.
I el portaveu i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, va dir ahir que l'assignatura de religió és un dret dels pares catòlics i també dels no catòlics i que està recollit a la Constitució. El prelat va afegir que l'episcopat espera que la nova reforma de la llei educativa, a diferència de la legislació vigent, faciliti plenament l'exercici d'aquest dret. I va elogiar, tot i les nombroses crítiques que hi ha aquests dies per altres temes, aquesta qüestió en concret. En aquesta línia, Camino va recordar que 7 de cada 10 pares demanen cada any l'educació en religió catòlica i moral per als seus fills i ara podran exercir el seu dret sense dificultats, sense inconvenients i sense discriminació, segons les paraules de Martínez Camino. El portaveu de l'Episcopat espanyol va comentar, a més, que això pot anar a favor de l'educació dels joves. També va subratllar que la classe de religió és una assignatura de lliure opció i que no imposa res a ningú. També va recordar que els acords de la Santa Seu i l'Estat espanyol preveuen que l'assignatura ha de donar-se de manera que el seu estatut sigui equiparable al de les assignatures fonamentals. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, l'ensenyament espanyol s'estanca en la mediocritat sobre l'informe de l'OCDE en relació amb l'educació a Espanya. El periòdico Mas i Junqueras perfilen la consulta, i parla aquest diari de l'octubre del 2014. El punt avui, la llengua que suma la defensa del model d'immersió lingüística cohesiona fortament la política, referint-se a la cimera d'avui a la tarda. Diari Ara, sobre l'informe de l'OCDE, el problema són les matemàtiques, diu el titular principal. El País, Gallardón acusa el sector judicial de defensar només els seus interessos. El Mundo, la trama d'Oriol Pujol va cobrar 5 milions per facilitar desinversions a Catalunya. I La Razón titula amb la visita del marit i la filla d'una cristiana empresonada al Pakistan i destaca aquesta frase del marit: esperem que Espanya doni asil a Àsia Bibi. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ens parlarà del simposi internacional La paraula revelació de Déu en Crist, que es fa ahir i avui a Barcelona sobre el Concili Vaticà II.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Turrón.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem ara de força problemes en aquesta ronda de dalt de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha trams d'aturades entre Meridiana i Diagonal. Potser no és una cua constant, però sí que hi ha lentitud, retencions. Déu-n'hi-do, entre Meridiana, Diagonal, gairebé tota aquesta ronda de dalt molt plena en sentit Llobregat. A la resta de vies, destaquem la C-58 amb aturades sortint de Barcelona entre Montcada i Reixac i Ripollet. Aturades que es repeteixen a l'extrem sud de la ciutat comtal, aquí al cinturó del litoral, entre Sant Feliu i Cornellà, o a l'autopista B23, entre Sant Feliu i l'avinguda Diagonal. Un vehicle avariat a la carretera C-58 a Vacarisses ens complica un pèl el trànsit anant cap a Terrassa. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, destacar la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència ni problema. Això ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'avui comença amb temperatures molt baixes, especialment a l'interior de Catalunya, on han baixat i fins i tot s'han arribat a valors per sota dels 5 graus sota zero. A punts del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, la nuvolositat ha fet que les temperatures no puguin baixar gaire i en general s'han quedat al voltant dels 5 graus. Quant a l'estat del cel, esperem una jornada amb molts núvols baixos, inicialment en aquestes comarques, però que s'aniran estenent a partir de mig matí a la resta del territori i esperem que a la tarda ja quedi el cel tapat en conjunt. De precipitacions no esperem gaires, com a molt esperem algun plugim molt dispers a punts del litoral i que no acumularia quantitats destacables. Les temperatures màximes quedaran més baixes i l'ambient serà força fred en general i el vent serà poc destacable i en general s'imposarà el component sud. Les temperatures mínimes pujaran de manera notable, les màximes també ho faran, especialment al litoral i al prelitoral, sobretot de Girona, a punts del Ponent. les temperatures podrien quedar similars o lleugerament més baixes, ja que esperem algunes boires que podrien ser persistents en aquell sector. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Des d'ahir es fa a la Facultat de Teologia de Catalunya el primer dels 4 simposis internacionals que estaran dedicats els propers mesos al Concili Vaticà II, coincidint amb el 50è aniversari de la seva obertura. El que va començar ahir es titula La paraula revelació de Déu en Crist i compta amb 10 intervencions. Va obrir la trobada el sociòleg Salvador Giner, president de l'Institut d'Estudis Catalans i ponent del Congrés d'Universitats Catòliques celebrat a Roma el juny passat. D'aquest simposi parlem avui amb el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i biblista, que també participa precisament avui en el segon dia amb una intervenció, Armand Puig. Doctor Armand Puig, molt bon dia. Doctor Armand Puig, bon dia. Sí, bon dia, doctor Armand Puig.
Sí, sóc jo mateix.
Ara sí, disculpi que no podíem rebre la seva veu. Bé, com definiria aquesta doble jornada, aquest simposi sobre el Concili Vaticà II?
Bé, aquesta doble jornada és el primer simposi de quatre que volem fer des del 2012 al 2015, al mes de desembre, i pot té la intenció de presentar reflexivament profundament el lloc que és el Concili en la seva materialitat, en els seus textos, en el seu esperit i en la seva projecció actual i futura de cara a l'Església.
Ahir va haver-hi les primeres intervencions i avui amb la presència també d'alguns experts internacionals. Què destacaria sobre el contingut i sobre el que s'ha dit i el que es pot dir avui?
Bé, ahir hi va haver una cosa bonica, que va ser l'emmarcament del Concili en la dècada dels 60. El doctor Giner, president de l'Institut d'Estudis Catalans, va exposar molt bé que en aquell moment la Guerra Freda i les revolucions culturals, llegeixi 68, eren les dominants en el panorama, s'estava coent tot això, no? I, per tant, el Concili és una alenada d'aire fresc, no només per l'Església, que naturalment ho és, sinó també per al món, que el segueix amb molta atenció. Aquest és un fenomen que és molt típic del Concili Vaticà II. La gent no creients, gent d'altres coordenades mentals, segueix el Concili. Després hi va haver el context socioeclesial a càrrec del professor Norbert Miracle, en el qual es va mostrar molt bé que el Concili no és un bolet que surti així perquè sí, sinó que de fet és preparat per una llarguíssima sèrie de moviments, moviment litúrgic, moviment patrístic, moviment bíblic, moviment teològic, que conflueixen en aquesta mena de cristal·lització que és la proposta del papa Joan XXIII, del beat Joan XXIII papa, que fa que tot això arribi a quallar d'una manera sorprenent, potser insospitada, però d'altra banda molt efectiva, perquè el Concili realment marca un abans i un després de la vida de l'Església en els segles XX i XXI.
Doncs bé, i avui suposo que amb la presència d'experts internacionals també es volen sentir veus diferents, diguéssim, més enllà de la mateixa Facultat de Teologia d'aquí.
Sí, és a dir, nosaltres fem aquesta fórmula que agafem professors nostres i després agafem professors invitats de fora, perquè això és un enriquiment per tothom, per nosaltres com a professors, també pels que venen al simposi, un centenar llarg de persones, i això representa doncs una obertura també de la facultat a altres maneres de presentar el tema. D'altra banda, són professors, un és romà, és el professor de la Gregoriana, Dario Vitali, i l'altre és professor a Nàpols, la facultat de la secció de Sant Luigi, la facultat de Teologia, i per tant són persones d'una alta capacitació i esperem que donin molt de joc.
I esperem també que amb aquest simposi i amb altres iniciatives públiques sobre el Concili Vaticà II doncs també arribem a donar a conèixer a la societat d'avui el que va ser aquell moment i el que continua sent avui, no? Aquella sí. Redefinició de l'Església. Església, què fas en el món? No? Va ser una mica aquesta la pregunta
exacte.
De partida.
Aquesta pregunta jo la formularia exactament així com vostè diu. No diria Església què vas fer, diria Església què fas. És a dir, el Concili Vaticà II és present perquè els concilis duren molts anys. Recordis que Trenton va durar 400. O sigui, per tant,
i aquest 3,
que n'hagi passat 50 és poc.
I tant. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès en directe, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Hem parlat del primer dels 4 simposis organitzat per aquesta facultat amb motiu del 50è aniversari del Concili Vaticà II. Bon dia, que vagi bé avui la segona jornada i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Ara la tertúlia d'actualitat, quan estem a punt d'arribar a 8:45.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Saludem els que formen part avui de la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, una tertúlia que compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Senyor Batlló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També amb l'economista Josep Lluís Marriera. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui ens acompanyen l'exvicepresident del Congrés i advocat de Girona, Josep López de Lerma. Senyor López de Lerma, bon dia. Sí, bon dia, no l'hem sentit, però em sembla
sí.
Que ens ha saludat.
Sí, ara. Bon dia, bon dia.
I també el també economista Josep Maria Noguer. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com sempre, fem una primera roda d'intervencions. Comencem parlant d'aquest tema que predomina en el panorama informatiu català aquests dies, el tema de la defensa de la llengua catalana i també, a nivell global, la reforma de la llei d'educació, també amb un informe de l'OCDE que no ens deixa massa bé una vegada més a l'educació a l'estat espanyol. Avui, en qualsevol cas, a la tarda, cimera entre Convergència, Esquerra, PSC i Iniciativa per intentar crear un front comú contra la reforma de José Ignacio Wert. De tot això, traurien alguna conclusió o algun comentari clar?
Bueno, jo crec, en primer lloc, que una cosa són les formes del ministre, que em sembla que no ens agraden a ningú, i una altra és el fons, que és molt més discutible, perquè hi ha coses que sí que poden tenir raó amb aquesta reforma, independentment de que ens agradin més o menys.
Senyor Marriera.
Respecte a la reforma del senyor Verge, no?
Sí, per exemple, o el que ha passat aquests dies, o el que ha estat la reacció popular a Catalunya
sí, bé, jo
en defensa del català a l'escola.
Clar, entenc que un model que porta ja molts anys que està funcionant i que, a més, hi va haver-hi un gran acord per part de tots els partits polítics de l'arc parlamentari català, per majoria. Aleshores, si això ha anat funcionant i sempre ha anat bé, no ha creat cap tipus de conflicte social dintre de la societat catalana, sinó tot el contrari, sinó que ha provocat una integració de molta gent, fins i tot emigrant. Això ha fet que el país es cohesionés socialment. Clar, ara és que surti un senyor que amb una llei pues, intenta desmuntar tot això, jo diria que, esclar, quan una cosa funciona, no la toquis, no?
Senyor López de Lerma, per exemple.
No, jo estic absolutament d'acord amb el que acaba de dir el senyor Marriera. Crec
Afegiré que tot ve d'un adverbi, algunes vegades ho he explicat, no? Que és que quan la reforma total de l'Estatut d'Autonomia del 79, per tant, sempre en el 2006, s'afegeix l'adverbi preferent després del català. Això és tombat pel Tribunal, és a dir, és anul·lat pel Tribunal Constitucional i dona peu a una nova jurisprudència sobre el tema del català i del castellà en el que el Tribunal Suprem, si recordem fa uns mesos, era actor principal. No? Per tant, aquí varen fer algun error i això també ho hem de deixar-ho anotat al nostre quadern, perquè els errors no només els assumeten els altres, també nosaltres, no? També nosaltres. Primer punt. Segon punt, la veritat és de que el model d'ensenyament en català i a partir d'aquí també l'ensenyament del castellà i en alguns llocs ja de l'anglès, i aquesta és la tendència, ha estat un model que realment ha cohesionat la societat. I ha estat un model que ha servit almenys en aquesta cohesió. No ha servit, però això no depèn d'aquest model, sinó del conjunt del model espanyol, que crec que portem 8 reformes legals per posar diana notable en els resultats dels nostres alumnes. Tot el contrari, seguim estant en els llocs cues de la Unió Europea i de la OCDE, i així portem una, com a mínim, dotzena d'anys en què som avaluats. Tercera qüestió i última, no? Home, jo crec que en el marc del que diu el president Mas de dotar-nos d'estructures d'estat, ja sé que el que diré no és una estructura d'estat, és una mentalitat d'estat. Jo crec que ja no hauríem de parlar més d'immersió lingüística. És a dir, en el seu moment era lògic que es pogués utilitzar aquesta locució.
Perquè
era necessària enfront d'una realitat, diguem-ne, molt i molt tangible, punt primer, i segon el que ha dit el senyor Marriera, és a dir, intentem cohesionar una societat, no oblidem que hi havia les fortes immigracions dels anys 60-70 i que, per tant, i en alguns llocs això costava integrar-ho, no? Sí. Sobretot en els nuclis urbans grans, Barcelona, el seu entorn, Girona també, etc. Per tant, això tenia una lògica en el seu temps. En aquest temps ja no li correspon la locució aquesta, l'expressió immersió lingüística. Aquest és un país que té la seva pròpia llengua, es fa amb tota naturalitat, com passa en tota la resta de països, l'ensenyament en aquella llengua, i a més se n'ensenyen d'altres perquè, escolti, estem en un món globalitzat.
Altres, no? Començant per la cooficial, el castellà.
Òbviament, perquè... si res més no, diguem-ne, fem negocis, diguem-ne, no? Jo no sóc independentista, que he dit clar, ho he dit sempre, però fem negocis, i a més hi ha tota una àrea molt, molt important llatinoamericana de parla espanyola. Hem observat en aquests resultats als Estats Units el factor emergent dels hispans, fins i tot el partit més conservador, el republicà, està fent aquí un metabolisme d'aquesta situació. Per tant, no seré jo el que negui això. Els meus cognoms són absolutament castellans. A casa jo sóc un bilingüe perfecte, que dic jo, 50-50%. Per tant, no
perquè
seré
té bon
jo,
accent
no?
Català, i bon accent gironí, o de la Costa Brava, on és
vostè. Sí, moltes gràcies, no? Sí. Però crec que hauríem d'abandonar aquesta expressió d'immersió, que sembla que es pot trobar unes qualitats pejoratives com, diguem-ne, obligar, no? I jo crec que no.
Doncs, en tot cas, després continuarem i ampliem breument, senyor Noguer, i després fem una pausa.
Bé, no, la qüestió és aquesta dichosa llei orgànica de modificació de la qualitat per l'ensenyament, o per la modificació, el fet de... Perdona?
Sí, de la millora de la qualitat educativa.
Sí, però en diuen modificació, em sembla.
Ah, sí, l'OMSE, vaja.
Esclar, la l'OMSE aquesta, la M, em sembla que vol dir modificació, cosa que vol dir que ja sembla que no s'atreveixen a parlar de reforma, perquè n'hem fet tantes de reformes educatives, que ara en diuen modificació. Però és que el problema és que no sé què volen amb aquesta modificació. Aquí és on hi ha la clau de tota aquesta qüestió. Què volen? Perquè, és clar, hi ha diverses possibilitats. Una, sigui crispar i, per d'alguna manera, mostrar una reacció de l'Estat central davant d'aquestes propostes d'autodeterminació d'independència de Catalunya. I fer la resposta a través d'un cap de turc, que és aquest ministre, que es mostra doncs, beligerant, i que d'aquesta manera satisfà potser algunes aspiracions d'altres llocs de l'Estat espanyol que consideren que hi ha d'haver una resposta de l'Estat a aquestes propostes de Catalunya. Aquesta és una possibilitat. Llavors ho disfressem amb la qüestió de l'ensenyament, però potser el que realment volen és mostrar aquesta reacció. Llavors, és que l'Estat, el govern, ha de fer alguna cosa davant d'això, no? I de moment alguna cosa és començar a tocar el nas amb una qüestió tan sensible com és la llengua a través d'aquesta pretesa modificació. Una altra possibilitat és una cortina de fum, tota aquesta reacció de ver, sigui per tal de que no pensem tant amb la qüestió, dels problemes econòmics, que en podem parlar un altre moment, perquè sí, la cosa està realment galdosa,
sí,
i per tant una possibilitat és aquesta també, no? De dir, molt bé, ara centrem-nos en tota aquesta polèmica de si el català sí, si el català no, i d'aquesta manera no estem centrant-nos en el problema greu, gravíssim que tenim, que és tota la qüestió de la crisi econòmica.
Sí.
I encara hi ha més possibilitats, que és veure si el que estan pretenent també és anar posant en qüestió la Constitució. Hi haurà un moment que el model constitucional haurà caducat absolutament, perquè cada vegada hi trobem més punts de conflicte. Hi ha la qüestió de la distribució competencial, que era una cosa molt consensuada en el moment que es va aprovar la Constitució, i que diferencia entre competències plenes, competències executives i competències compartides. I
sí,
aquesta qüestió de l'ensenyament és una competència compartida, i el que estan fent ara és demostrar que la competència compartida es pot convertir en una competència exclusiva de l'Estat, perquè al final poden arribar a limitar tant aquella part que tenim per compartir des d'una comunitat autònoma que quedi reduït al no-res.
Sí. Perdoni, senyor Noguer, ara continuarem, en tot cas, avui a la tertúlia molt interessant que compartim amb Josep Maria Noguer, Josep López de Lerma, Josep Lluís Marriera i Lluís Batlló, anunciem també altres temes dels quals parlarem, sense deixar de banda la cimera d'avui en defensa de la llengua, la reunió entre Sánchez Camacho i José Ignacio Wert, i també el fet que segons l'OCDE, com també comentarem després, no sortim gaire ben parats. Parlem de Ruiz Gallardón, perquè hi ha una aturada de jutges i fiscals. Gerard, bon dia novament.
Hola, bon dia, Ignasi. Doncs sí, perquè els jutges protestaran avui amb una aturada d'una hora, serà de 12 a 1 del migdia, contra aquesta reforma del ministre Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón carrega contra jutges i fiscals i diu que només protesten per interessos particulars.
De moment, la consulta sobiranista forma part de l'eix, segons sembla, de les converses per formar govern a Catalunya.
Doncs sí, perquè Duran rebutja, però, sotmetre's a la condició d'Esquerra Republicana de fixar la data de la consulta i s'empara en el marc legal. D'altra banda, la CUP descarta formar grup parlamentari propi amb dos diputats d'Iniciativa i, segons el periòdico, Mas i Junqueras perfilen la consulta per l'octubre del 2014.
Gràcies, Gerard. Anunciem que una mica després de les 9 tindrem en directe el nou alcalde de Terrassa.
Terrassa, Jordi Ballart. Conversarem doncs amb ell una estona.
Un momentet després de les notícies de les 9. Gràcies, Gerard. Fins després.
Fins després.
I ara una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Festa visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Combel Editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a Fer de Mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts, i els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Combe l'Editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb l'advocat i exvicepresident del Congrés, Josep López de Lerma, amb els economistes Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Bé, encara sobre el tema de la llengua, la llei d'educació, senyor Batlló, digui.
Hi ha un tema que volia comentar, després de sentir-vos a tots, és que, a veure, jo quan parlava al principi de les formes i els fons, la forma del ministre Wert està clar que és arrolladora i és antipàtica i encrespa a tothom. Si bé és veritat que, tal com deia el senyor López de Lerma, tota aquesta reforma en quant a la modificació en relació a la llengua ve d'unes sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. Per tant, si nosaltres partim de la base de la divisió de poders, al final la llei no fa més que complir el que diuen aquestes sentències, que hi han hagut bastantes. Podem dir, és que estem d'acord amb el projecte educatiu que tenim aquí, perquè el que tu comentaves una mica, pues la immersió lingüística ha anat bé per la cohesió. Sí, però també tenim que pensar que si ve una persona de fora, jo sempre penso en l'exemple de una persona que ve per 2 anys, no? De Valladolid o d'on sigui, que té que fer aquesta immersió en una llengua catalana, persones que estan aquí simplement 2 o 3 anys. A veure, jo crec que aquest dret a poder escollir la llengua vehicular en l'educació no és una cosa tan tremenda i horrorosa.
Sí, vostè ho ha comentat alguna vegada, que el dret pot arribar a existir, sí. Però també és veritat que cal evitar, i així ho diuen molts entesos, la segregació lingüística,
sí,
no?
Sí.
O sigui, la divisió entre els que estudien en castellà i els que estudien en català.
Segur que és ben complicat, però el que passa que fins ara no ha generat, entenc jo, un gran problema ni un gran conflicte.
I pot haver-hi casos,
els casos aquests dels que venen aquí per 2 anys, no sé si els comptaríem per desenes o per centenes. Em refereixo que en el conjunt de la població jo penso que deu ser tan poc significatiu que no sé si ha de canviar tot un model que jo penso que és pacífic, ha demostrat uns bons resultats des del punt de vista lingüístic i d'integració de país. No sé fins a quin punt l'hem de posar en qüestió per casos molt concrets i puntuals pels quals es pot buscar una solució.
Bueno, a veure...
Vull dir, no, això...
No sé. A veure, jo potser he posat un exemple que potser és molt concret, però jo veig a la universitat, jo també dono classes a l'Escola de Pràctica Jurídica al Col·legi d'Advocats, a la universitat, clar, nosaltres no veiem el problema perquè l'hem fet desaparèixer el problema, però igual... tindríem una universitat molt més rica si parlant o donant l'opció que es pogués parlar els 2 idiomes, home, doncs vingués més gent de fora.
De fet, el sistema d'immersió lingüística, sobretot per l'escolarització a primària, secundària i batxillerat.
Però els professors donen la classe amb la llengua que volen, eh?
Sí.
Vols dir que hi ha una imposició? Jo, és que no ho sé, jo de vegades penso...
Hi ha una
penso,
flexibilitat, també. No?
A mi em dona la sensació. Es fa una cosa és que el català sigui llengua vehicular i l'altra, que hi hagi la prohibició de parlar castellà o aquestes coses tan horroroses que han sortit en alguns diaris, que jo vaig veure, em sembla que era La Razón, que sortien uns nens en el pati, que el periodista els troba allà en un racó del pati i diu, què feu aquí? Diu, és que ens posem en aquest racó per poder parlar castellà. Diu, perquè si no ens castiguen. Home, això estic segur que és mentida.
Jo crec que de totes formes, aviam, aquesta modificació, com tu molt bé deies, Nogués, és una modificació, sembla ser, no? Però clar, té que veure, perquè això és un esborrany, encara no està clar, no? Per tant, esclar, potser hem començat tots a escalfar-se molt, no?, durant tots aquests dies, i veurem com es va produint tot això, no? Perquè, esclar, si realment és el que sembla ser, inicialment, clar, podria ser com una petita reforma constitucional encoberta, això també, no?, segons com ens ho miréssim.
Ahir ho va dir el portaveu, Francesc.
Clar, aleshores, d'alguna forma, esclar, el PP diu, bueno, aquí la Constitució és intocable, però caramba, però si ja van modificar amb el PSOE un article, i ara d'una forma encoberta diran canviar en altres... Cuidado, perquè es dirà modificar la Constitució sense dir-ho, no? Però clar, a favor dels interessos de, ja veiem d'aquí, no?
Sí, jo crec que l'educació és el que nosaltres portem pitjor en aquest país, però des de sempre, perquè no pot ser que es facin reformes contínuament. La sanitat ara funciona potser malament com a conseqüència de les retallades, però l'educació, retallades al marge, és un tema de filosofia, del que volem, no? I aquí estem parlant molt de la llengua, però ara aquests informes que comentava l'Ignasi respecte a les matemàtiques, respecte a altres assignatures, estem una mica a la cua i no és normal.
Exacte. Però, sí. Per tant, aquí és que jo abans, esclar, m'he allargat una mica i llavors Ignasi m'has hagut de tallar. Però és que me faltava una cosa quan deia això de què volem amb la història de la cortina de fum, que és que el fet de centrar tant tot el debat en aquesta qüestió lingüística fa que no ens hagin fixat amb la resta d'aquesta proposta de modificació. O sigui, què més volen modificar? I, per tant, potser valdria la pena veure, quan parlem d'una modificació per la qualitat de l'educació, què hi ha aquí. De quina manera volen incidir en la qualitat de l'educació? Perquè és evident que s'ha d'incidir i que és molt important. I ara ho estem centrant tot en aquest problema del català i, per tant, ens estem... No sé si ens ho fan expressament, perquè d'aquesta manera, una vegada hàgim suavitzat una mica el problema aquest, podem escolar tota la resta de filosofia que hi ha en aquesta modificació i sobre la qual potser no haurem entrat.
Senyor López de Lerma?
Sí, a mi el que, seguint el fil argumental últim, a mi el que crida l'atenció, i no pas en positiu, és aquesta, l'expressió modificació per a la qualitat, no? És aquesta expressió. Perquè, clar, me crida l'atenció perquè mentre es fa aquest gran anunci, que com diu molt ben Josep Maria Nogué i en Batlló, doncs, hem d'examinar, estem, diguem-ne, en els programes, per tant, amb uns abans projectes, uns esborranys, hem d'examinar en el seu contingut. Però, clar, el que em crida l'atenció és que anem a millorar la qualitat de l'educació i en el mateix moment es agafen unes grans tisores i es retalla tota la partida d'educació i la partida universitària. Anem malament, és a dir, la qualitat educativa precisa d'una permanent actualització dels ensenyants, una adaptació a les noves, la introducció i adaptació a les noves tecnologies a tots els nivells, universitari i universitari inclòs. Això comporta una despesa important, però aquesta despesa important és per la formació d'un talent que ahir nit, precisament, veient la televisió, estaven mostrant com de les últimes promocions, diguem-ne, universitàries, doncs els 10 millors, diguem-ne, de cada promoció, de pràcticament de totes les carreres, se'n van ja a fora i no pensen retornar. Per tant, estem fent una inversió de la qual se n'aprofiten països tercers països, no? Per tant, jo crec que és un contrasentit, és un contrasentit. Sembla que a cada ministre l'única vocació que té de ser ministre d'Educació és deixar la seva signatura en el butlletí oficial de l'Estat com promotor d'una llei, en comptes d'esperar quin és el resultat en el temps avaluat, per qui tingui de ser, que és aquest mateix país, no només tercers, ha avaluat quin és el resultat d'aquella reforma. I anem, crec, per la vuitena. Sí, em sembla molt exagerat tot això.
No pot ser. És que per temes de prioritat, com és l'ensenyament, que estem dient, potser es tindria que treure alguna llei que digués que, bueno, que tots els partits polítics, o la majoria dels partits polítics, estiguessin d'acord. Perquè, és clar, si no, estarem que cada 4 anys o cada canvi de govern, diran canviar la llei. Aleshores, clar, es necessita una estabilitat d'equits anys perquè això funcioni. No?
I una educació pactada també amb la comunitat educativa, amb les famílies...
Exactament. Sí, i a part aquesta distribució que jo sempre l'he criticada molt de col·legis públics, concertats i privats. Jo crec que això sí que discrimina, de veritat. La llengua potser, però això molt.
No, és que amb aquesta polèmica dels privats, dels públics, dels concertats, etc, en el, on encara es donen raons ideològiques, però desimonòniques, absolutament, vaja, no tenen res a veure en el que està succeint avui en el món, crec que ens perdem, i ens perdem amb l'objectiu, que és el d'aconseguir uns nivells de qualitat realment molt reconeguts per la comunitat internacional, no només per aquest país, per aquest país vull dir Espanya, no? Uh-huh. I per tant, estem sempre dient, escolti, l'escola privada versus escola pública, escolti, deixem-nos de punyetes. Si la societat per bé o per mal, i en alguns moments està més que demostrat últimament que malament, per entendre'ns, és competitiva, l'escola ha de competir. També les escoles públiques han de competir. També les escoles públiques. Per tant, jo estic també en contra, ja vaig estar-ho quan la LODE, que va ser la primera reforma educativa del socialisme, en contra d'aquesta, diguem-ne, privada versus pública o pública versus privada, quan allò que importa és la qualitat i a favor de la competitivitat. I per tant, també en contra, i això és el que volia dir, del que diem, el que deia llavors, la barrialització, és a dir, que el pare té només el dret d'apuntar, d'inscriure el seu fill a l'escola del seu barri. O, escolti, no fotem, és a dir, perdoneu l'expressió, en els mitjans de transports que hi ha avui, perquè un pare no pot escollir una altra escola, fins i tot pública, pública versus pública, versus pública, en la que la qualitat, és a dir, el resultat final, sigui molt més alt. Per què no? Per què no? No. És una cosa tremenda.
Sí, és clar, el que passa que llavors els hi passa que se'ls hi buiden determinades escoles, se queden estigmatitzades...
Doncs que s'espavilin.
És clar.
En tot cas, aquí hi ha el gran joc d'equilibris, no? I també hi ha molts sectors socials que defensen una escola pública de qualitat. Vaja, tots estem d'acord que l'escola ha de tenir aquesta garantia, aquest coixí, no? del servei públic, especialment aquelles persones doncs, que potser no tenen possibilitat econòmica d'elegir determinats centres dins la llibertat que hi ha. Però bé, senyors, com que el temps és implacable, m'agradaria parlar avui de justícia i d'Alberto Ruiz Gallardón, ja que és un altre dels ministres una mica en situació difícil en aquests moments, ja que tenim avui aquí dos juristes, els altres també, evidentment, podran opinar. No sé, els demano un exercici una mica també informatiu i formatiu per als oients. Què és el que està passant en la justícia ara?
Jo veig que hi ha...
El tema de les taxes?
Sí, la situació de les taxes, que és absolutament injusta, perquè, mira, la sanitat hi ha retallades, però, bueno, finalment, pues, és el sistema públic de sanitat que tots podem accedir. Amb les taxes, no, perquè les taxes són iguals per tots, però, clar, no tots tenim els mateixos diners, amb la qual cosa això vol dir que hi haurà una justícia a la qual solament poden accedir les persones que puguin pagar, independentment si són persones físiques o persones jurídiques, empreses o persones del carrer. I això, aquesta discriminació, aquesta sí que és clara i, vamos, contundent i absoluta. Si tu, per exemple, tens que reclamar 3.000 euros, has de posar, per posar un exemple, no? Doncs 1.000 com a taxa. A veure, si és que et costarà més el farciment que el gall, clar, i solament podran reclamar i fer demandes als bancs, al Corte Inglés, per a les persones del carrer, no?
Sí, sí. Senyor López de Lerma, està d'acord?
No,
o té alguna...
totalment d'acord amb en Lluís Batlló. Jo he estat un dels signants del meu col·legi d'advocats en contra de les taxes, no? I, per tant, absolutament d'acord. Absolutament d'acord. La veritat és que ahir vaig escoltar el ministre i jo crec que va fer un sofisme quan va dir, si venen els jutges en demanen això, si venen els fiscals en demanen això, si venen els advocats en demanen això, si venen els procuradors en demanen en això, és a dir, diguem-ne, contradiccions que ell va dir, al final això són unes qüestions gremialistes.
Home, sí, exacte, va dir que era per interessos econòmics de cadascú.
Exactament. Jo crec que no. Jo crec francament que no. I que s'hauria de fer-ho mirar, el senyor ministre, no? Perquè quan tots, diguem-ne, els que d'una manera o altra coincidint en l'operativitat de la justícia ens mostrem en disconformitat, alguna cosa passa. És a dir, això no és la suma d'interessos diversos de gremis distints. Això no. Jo crec que aquest ministre... Vaja, jo tinc una sospita, i la dic així ben clar, en la línia del que ha dit en Josep Maria Nogué la seva primera intervenció, que l'ha deixada sobre la taula, perquè els temps sempre ens rapten, no?
Sí.
Que és si... entre Enbert i el ministre de Justícia, a veure si ens estan fent una operació de distracció respecte d'allò que realment interessa a la ciutadania i que, ull, es va posar de manifest quan les últimes eleccions el 25 de novembre a Catalunya, que és que al fons, més enllà del tema del sobiranisme, del tema de la consulta, etc, etc, el que hi ha és una línia transversal molt forta, molt definida, sobre allò que interessa a la ciutadania, que és l'economia. L'economia en el sentit de dir, tinc treball, en tindré?
Sí, aquesta és la qüestió.
No tinc treball, em podré tenir? Tinc un treball precari. Sí. Fins quan?
Sí, perdoni, senyor López de Lerma. Sí, gràcies per la seva reflexió, molt interessant, però disculpi que no hi ha més temps, senyor...
Ah, doncs, Ignasi, disculpa.
No passa res. Senyor Mas Riera, per exemple.
Bé, jo estic d'acord amb el que estàveu dient, eh? Vull dir, aquí és un tema, em dóna la sensació, el tema de les taxes, que aquí ve tot, I aleshores el senyor Gallardón, que semblava que era un dels polítics més moderats dintre del PP, ha estat prenent també unes actituds una mica rares, no? Estàveu dient de que hem estat quasi tot el rato parlant de dos temes, el tema lingüístic i ara el tema de la justícia, i bueno, hi ha un tema molt important econòmic, que és quasi 40.000 milions de deute que s'ha donat a través del FROP pels bancs aquests nacionalitzats, que són Bankia, Caixa, Catalunya Caixa i el Banc de València, I clar, i d'això no en parlem, perquè això, en definitiva, és el diner i el préstec aquest que ara Espanya ha rebut.
Em sembla molt important recordar això, i vostès no són gremialistes, precisament. No defensen uns la justícia i altres l'economia.
Els dos temes tenen molt importants, però clar, tinguem en compte que, com a economista, deixeu-me defensar una miqueta.
I tant, i fa bé de fer-ho.
El tema econòmic, no?
Sí,
crec que és important.
El gran problema que ens trobem en aquest moment és que com es paguen les coses, i aquí és on hi ha el gran fons. Esclar, aleshores, la justícia realment, a part de ser horrorosament lenta, és molt cara, costa molts diners en el sector públic, i és clar, llavors, de quina manera es resol això? I és clar, qui posen les taxes? És clar, és complicat, no, realment, però és que hi ha més qüestions amb aquestes de la justícia que generen un problema. Jo ara em fixava en una qüestió que voldria dir molt ràpidament i a veure què n'opineu els que esteu més vinculats a tribunals que jo, no? Que és la qüestió de la justícia gratuïta. Jo veig que quan una persona promou un plet amb, diguem-ne, certa temeritat, que allò és només gaire ganes de pleitejar, perd, i aleshores el jutge el condemna amb costes, i per tant vol dir que després li costa pagar allò que ell ha promogut, que realment era innecessari. Si aquesta persona té reconeguda la justícia gratuïta, quan se'l condemna amb costes a casa nostra, qui ho paga és la Generalitat. Esclar, aleshores dius, home, esclar, llavors on anem? Vull dir que, esclar, és ben difícil això de garantir el dret de la justícia, per tant que el fet de no tenir recursos no t'impedeixi defensar els teus drets, però de vegades la manera després d'articular-ho fa que això es compliqui extraordinàriament, i quan no tenim diners, és clar, ara llavors diu, posaran una taxa, i llavors veiem el que està generant, no?
Queda oberta la pregunta, i ho deixarem aquí, però moltes gràcies per les seves intervencions molt interessants, Josep Maria Noguer i Josep López de Lerma, des de Girona, bon dia i fins un altre.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
I des de Barcelona, Josep Lluís Marriera i Lluís Batlló, també fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. A reveure.
Quan passen 2 minuts de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión. Després entrevistem el nou alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. També el comentari de Josep Maria Carbonell. Més temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, el ministre d'Educació espanyol, José Ignacio Wert, haurà de respondre al Congrés una bateria de preguntes i una interpel·lació sobre la reforma educativa que proposa i que tanta oposició ha aixecat. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha carregat contra els sectors judicials que li demanen una rectificació en la llei de taxes o en la reforma del Codi Penal. Gallardón diu que van ser els jutges qui li van demanar taxes perquè es deixés d'abusar de la justícia, i assegura que magistrats, fiscals i advocats protesten realment per interessos econòmics particulars. Recordem que avui hi ha una aturada de jutges i fiscals de 12 a 1 del migdia i anirà acompanyada de concentracions davant les seus de justícia. Perquè les associacions de magistrats amenacen amb una nova vaga el mes de gener. I en clau internacional hem conegut fa poca estona que Hugo Chávez ha superat amb èxit l'operació de més de 6 hores que li han fet a Cuba. Així ho ha assegurat el vicepresident veneçolà Nicolás Maduro, a qui Chávez ja ha designat com a successor. És la quarta operació a què se sotmet Chávez, a què li van diagnosticar el càncer l'any 2011. I els sindicats de Renfe, Adif i Feve han acordat aquesta nit desconvocar les dues jornades de vaga en el transport ferroviari previstes per aquest dijous i divendres. Aquesta mesura ha arribat a 24 hores de l'inici de l'aturada després de dues jornades maratonianes de reunions entre representants de Foment i de les empreses ferroviàries públiques amb els representants dels sindicats convocants. I quan passen 4 minuts i mig de les 9 del matí, connectem amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens informen Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara a normalitat el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema. Això ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Ens tornem a posar més notícies a les 10 en punt. Fins després.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. La deriva centralitzadora i autoritària en molts aspectes de l'actual govern Rajoy està desplegant-se amb més intensitat a mesura que passen els mesos i apareixen les propostes de regulació sobre els temes decisius que orienten els processos de convivència d'un país. Fins ara, les decisions econòmiques i socials del govern Rajoy estaven marcades per Brussel·les o Berlín i seguien estrictament les seves indicacions. El Partit Popular, fortament condicionat per alguns grups mediàtics, ha revelat el seu programa ocult, un programa que passa davant del desafiament d'Euskadi i Catalunya per una recentralització i unificació d'Espanya a l'entorn de la llengua castellana, la revisió de la història i la unitat com a bé moral de l'Estat. Només així s'explica la proposta de canvis curriculars de les matèries troncals del nostre sistema educatiu. I només així s'explica la proposta de desplaçament del català com a llengua en els troncal en els estudis regulats obligatoris. Com a excusa, a més, es torna a insistir en la falsedat que els estudiants de Catalunya no aprenen el castellà. I, en paraules de la mateixa Cospedal, aquesta llei, aquesta proposta que fa el Partit Popular, assegurarà els drets dels estudiants a rebre una educació en castellà. La proposta del ministre Wert, aclamat des de certes plataformes mediàtiques de l'extrema dreta, pretén incidir, insisteixo, en tres aspectes. En primer lloc, acabar amb el català com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu obligatori. Segon, dividir l'escola almenys en dues línies. Tercer, centralitzar els continguts curriculars de les mateixes troncals i, per tant, relegar l'ensenyament del català a matèria específica amb un estatus menor. Les tres mesures, més altres que s'apunten, poden representar un veritable assalt al nostre model de convivència. Una proposta d'aquesta manera, d'aquesta mena, és senzillament inacceptable. El Partit Popular està traspassant la línia vermella. Wert sembla el representant a casa nostra de la manera de fer del Tea Party republicà americà. Anar sempre a la confrontació, amb un potent aparell mediàtic, per obligar la gent d'estar sempre a favor o en contra, manipulant i dividint la societat. Per a ells, El més important no és la convivència o el progrés. El més important és el poder. Tenir més poder. I això no és acceptable. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
La vaga general pot erosionar la confiança en les relacions socials bàsiques, afecta el ciutadà i la seva família, pèrdua de salari, a l'empresa i els seus membres, al mercat, perquè disminueix la productivitat, inquieta els compradors, dificulta l'atracció d'inversors, desautoritza l'autoritat i desgasta la funció salarial. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Terrassa té un nou alcalde després de la renúncia del líder del PSC, Pere Navarro, que va decidir apartar-se d'aquesta responsabilitat per centrar-se en la primera secretaria dels socialistes catalans. Gerard, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, Jordi Ballar ha estat investit amb el suport del mateix PSC i del seu soci de govern Iniciativa, mentre que el Partit Popular i Convergència s'han mostrat crítics amb el relleu a l'alcaldia a mig mandat i han optat per votar els seus respectius candidats. El senyor Gallar, senyor Ballar, també doncs, ha assegurat que a Terrassa no es faran retallades indiscriminades. Senyor Ballar, molt bon dia i gràcies per atendre'ns la trucada de Ràdio Estel del primer cafè.
Molt bon dia.
Bon dia i benvingut.
Gràcies.
Quins seran els eixos bàsics del seu mandat?
Miri, doncs, la prioritat en el moment que estem és molt clara i és, evidentment, doncs, liderar la sortida d'aquesta situació que estem. No? I això vol dir que hem de sumar totes les forces, tota la potencialitat que té la ciutat per sortir d'aquesta situació. Per tant, a mi em toca liderar aquest procés i, evidentment, fer-ho amb tot el màxim consens possible a la ciutat. I això vol dir consens polític amb tots els partits, però sobretot consens amb el teixit empresarial, amb els sectors culturals, econòmics, etc.
Què diu vostè als regidors de l'oposició i als qui des de Terrassa es queixen d'aquest relleu a mig mandat, dient que vostè no ha estat elegit a les urnes directament?
Bé, aquí la llei electoral és molt clara en aquest sentit. I és veritat que no he sigut escollit a les urnes, en soc conscient, he de demostrar, he de guanyar-me la confiança cada dia dels ciutadans en aquest sentit, però esclar, el procés és democràtic, evidentment, quan hi ha una renúncia a un alcalde és el ple democràticament i legítimament el que escull l'alcalde, no? Per tant, és un procés que democràticament és legítim. És evident que segurament hauria de canviar la llei electoral i sóc els primers que ho defensen, això. Probablement els electors haurien de votar directament a la persona, no? I això no, en processos d'aquests no haurien de ser així, però en qualsevol cas és la llei és la que és i en casos de renúncia està establert que és el ple els representants dels ciutadans els que elegeixen democràticament l'alcalde.
Senyor Ballar, vostè ha parlat d'una iniciativa pionera de Terrassa en la lluita contra el desnonament, que és doncs potenciar l'oficina d'intermediació hipotecària.
Sí, efectivament, aquest va ser un dels primers ajuntaments que vam posar-nos-hi en aquest tema, vam crear aquesta oficina d'intermediació entre les persones que estan en processos d'execució hipotecària per tal que mediessin amb els bancs. La veritat és que ens ha funcionat molt bé, hem pogut solucionar moltes situacions dramàtiques de moltes famílies i un dels objectius prioritaris, evidentment, en aquesta nova etapa és potenciar aquesta oficina, ampliar-la i donar molt més servei als ciutadans.
Senyor Jordi Ballar, des d'abans d'ahir, nou alcalde de Terrassa, gràcies per haver-nos atès. Li desitgem que vagi bé el mandat, especialment pel bé dels ciutadans d'aquesta ciutat, dels veïns de Terrassa. Que vagi molt bé. Fins un altre. Bon dia.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
De seguida parlem d'una trobada interreligiosa per a joves que es fa a Barcelona.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Festa visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ja podeu trobar Editorial Bambú, Els Guardians, els llibres originals que han inspirat la pel·lícula L'origen dels guardians. La història perfecta pels petits de casa aquestes festes. Regala bona lectura amb Editorial Bambú. Els Guardians. Més informació a editorialbambú.com. L'altra cara del dia.
Dissabte es farà a Barcelona la segona trobada interreligiosa de joves de Catalunya. Es farà a la nova seu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós al carrer Lledó número 11 de la capital catalana, que juntament amb el Consolat General dels Estats Units donaran suport a aquesta reunió. La persona convidada per dinamitzar la reunió amb aportacions que poden ser d'interès de tothom és Sara Sayed, de l'Interfaith Center of New York. Hi ha més informació a la web d'aquesta entitat. La trobada començarà a les 10 i inclourà un dinar. Parlem de la trobada amb un col·laborador italià de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Francesco Conte. Francesco Conte viu a Barcelona, ha estat aquí, parla molt bé el català, però ara ha estat un temps a Itàlia i acaba de venir d'allà. Senyor Conte, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Tot bé, tot bé.
Tot bé. En què consisteix? Expliqui'ns una mica aquesta trobada interreligiosa de joves. Per què els joves i per què de diferents creences?
D'acord. Doncs pensem que és un moment molt important perquè la gent es trobi, es dialogui i que es creguin ponts de diàleg entre persones de diferents tradicions. I els joves encara més, perquè els joves són els que ens ajudaran a construir un futur millor, i doncs és important que també joves de diferents tradicions religioses es trobin, i la trobada del proper dissabte, 15, té una mica aquest objectiu. Tindrem, bàsicament, tres eixos de treball. El primer eix serà l'eix relacionat amb la resolució de conflictes, la cultura de pau i el diàleg interreligiós. Com s'ha dit, la convidada que dinamitzarà aquest eix de treball serà la Sara Sayed, que és una persona especialista en diàleg interreligiós, ve dels Estats Units, gràcies a la col·laboració del Consolat dels Estats Units de Barcelona, i doncs parlarem justament de com el diàleg interreligiós pot contribuir a la construcció de pau, a la resolució de conflictes i a la reconciliació. El segon eix de treball serà més centrat sobre temes relacionats a les xarxes socials, que també és un tema molt actual, i doncs com les institucions religioses utilitzen les xarxes socials, com els individus parlen de les seves inquietuds, de la seva religiositat a través de les xarxes socials i com les xarxes socials poden contribuir a favorir el diàleg interreligiós.
Uh-huh. Avui, per exemple, és notícia el Papa Benet XVI que publicarà el primer tuit.
Això mateix. Doncs és un tema molt actual i per això estem molt contents de poder comptar amb una especialista, una periodista i blogger que es diu Silvia Cobo, que portarà aquest tema de les xarxes socials. I després tindrem com tercer eix de treball a la tarda una pràctica de diàleg a partir de les inquietuds dels mateixos joves que participaran en aquesta trobada i també buscar de crear una continuïtat d'aquestes trobades. Com tu has dit, és ja la segona trobada de joves de Catalunya i ens agradaria que aquestes iniciatives agafin com una mica de cos i que puguin ser més continuades en el temps i no només una trobada anual, sinó que hi hagi un grup de joves de diferents tradicions religioses que viuen a Catalunya i que vulguin conèixer-los més i col·laborar per una construcció d'una cohesió social, cultura de pau i aportar valors a la nostra societat.
Sens dubte, els joves tenen una gran responsabilitat i unes grans possibilitats a la nostra societat en tots els àmbits, també en el camp religiós i en el camp del diàleg interreligiós, per això que ens està explicant Francesco Conte, col·laborador de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'UDIR, que organitza aquesta trobada. Recordem que és dissabte, a partir de les 10 del matí, al carrer Lledó, número 11 de Barcelona, la nova seu de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. És obert a tots els joves que vulguin anar-hi?
És obert a joves. S'ha de dir que hi haurà un menjar compartit. Convidarem a joves a compartir un dinar i ens agradaria que no només compartim un dinar, sinó també música, jocs, contes i doncs que hi hagi també aquest moment de dinar sigui un moment també una mica més lúdic i participatiu. Tot això hem d'organitzar aquest tema del dinar, doncs ens agradaria saber amb quantes persones comptem amb almenys un dia d'antelació per poder organitzar en la millor manera aquest dinar.
I tant, doncs recordem que hi ha la web audir.org o el telèfon 93 457 69 80 93 457 69 80 per aquells que vulguin demanar informació abans d'aquest dissabte pel tema logístic del dinar, sobretot.
Exactament.
Moltes gràcies, Francesco Conte, organitzador d'aquesta trobada interreligiosa de joves. Em sembla que és molt interessant estimular aquesta consciència d'educació en valors i de formació en valors comuns a les creences religioses entre els joves. No sé si vol afegir alguna última cosa per acabar.
No, estem molt contents. Esperem que sigui exitosa com la primera trobada, que va ser un èxit. Més de 20 persones van participar. Esperem que
Siguin més.
Siguin més.
Sí. Doncs que vagi molt bé. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Productes de neteja Loca desitja a tots els clients i amics unes molt bones festes de Nadal. I per celebrar-les millor, sortegem 3 grans lots, cadascun amb una selecció d'articles de neteja Codina i una panera. Només heu de trucar al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, i deixar el vostre nom i telèfon pel sorteig de productes Loca. Sortejarem els lots durant el programa Tot Sardana del diumenge 23 de desembre. Tu pots ser un dels 3 guanyadors. Participa-hi! Quac, 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 quac.
Va, ràpid. Anem a casa de l'àvia. Qui porta la T10?
Jo, pare.
Per anar al dinar de Nadal no cal agafar el cotxe. Mou-te amb tota la família en transport públic amb una sola targeta, la T10. La manera més còmoda, sostenible i segura de desplaçar-te aquest Nadal. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Aviat arribarà el Nadal, amb molts dies de festa. Però jo estic tranquil·la, sé que el Cort Inglés m'ajudarà a brillar. Amb vestits plens de glamour, bruses sofisticades, faldilles vaporoses, sabates de somni, tot molt afavoridor i de les millors marques.
El Cort Inglés, bon Nadal.
Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com.
Cada diumenge, a les 9 del matí, Tot Sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música, molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Tot Sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
6 minuts i seran 9:45. És el moment que dediquem cada dimecres a parlar d'història, art i patrimoni en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui parlarem d'una realitat molt vinculada a l'inici de la Catedral Gòtica de Barcelona. L'any 1298 es va iniciar aquesta Catedral Gòtica. Era bisbe aleshores a Barcelona Bernat Pelegrí, però 5 anys després va arribar Pons de Gualba, figura de la qual parlarem especialment avui. Pons de Gualba va ser el qui va iniciar pròpiament la Catedral Gòtica. Ens acompanya, com sempre, Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni Artístic de l'Arquebisbat de Barcelona i canonge de la Catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia a tots.
Bé, com ens pot explicar una mica més àmpliament i clarificadorament aquesta història?
Sí, si vosaltres aneu ara a la Catedral, veureu que, a més de pessebres i de figures, i també hi ha el bou i la mula, també, que aquest any també
sí,
hi són.
I tant, que quedi clar que una cosa és el rigor històric que ens proposa el Sant Pare i una altra la tradició,
sí,
la bonica tradició.
És que és possible que també hi sigués, no?, el bou i la mula, per suposat, perquè era un pessebre i, per tant, és molt possible que hi siguessin. Per tant, veureu la catedral llaneta i molt ben il·luminada, bonica, i molta gent es pregunta, bueno, i això com va començar? Doncs va començar en el 1298, tal com heu dit, un bisbe, un tal Bernat Pelegrí, però que, de fet, el que va portar pròpiament doncs, l'inici de la catedral gòtica va ser el nostre Pons de Gualba, que és un bisbe que està enterrat a darrere mateix de l'altar major de la catedral, hi ha el seu lloc de la seva sepultura. Per què es va fer doncs, la catedral gòtica? Si ja hi havia la romànica i abans hi havia la paleocristiana. Doncs simplement, segons diuen els testimonis i els documents, és per ampliar la catedral romànica. Per tant, es considera que la catedral gòtica no és altra cosa que una ampliació de la romànica. I inclús es va fer d'una manera molt curiosa, perquè en primer lloc, ni un sol dia la catedral va quedar sense missa, o sigui que va continuar el culte. I com ho feien, això? Doncs no la tiraven a terra i després construïen, sinó que primer construïen sobre, precisament, de la romànica, i quan tenien un tram, quan tenien uns quants metres, podríem dir, tiraven a terra l'interior, que era romànica. No sé si m'explico. És com una espècie de guà,
sí.
Que la part externa es feia i després la part interna, quan estava feta la part externa, doncs era llançada, podríem dir, era destruïda. I per això, doncs, sabem que la catedral de Barcelona, ni un sol dia, la gòtica, va ser motiu perquè no se celebrés missa. Sempre es va celebrar missa a la catedral de Barcelona degut a la seva restauració o de la seva ampliació.
Hi ha una continuïtat arquitectònica, en altres paraules, que garanteix que no es perdi mai l'ús i no es perdin els serveis de la catedral.
Era la catedral posada sobre, com embolcallant-la, la catedral romànica. I es va començar pel presbiteri i això ho va fer el nostre Pons de Gualba, principalment. Va cridar arquitectes, concretament doncs, de Mallorca, que també s'estava fent la catedral de Mallorca, i va cridar també arquitectes d'Itàlia, especialment un tal Fabre. I després també Francesco di Lupo, que és un personatge molt interessant, que és el que va fer la cripta, o més ben dit, la sepultura de Santa Eulàlia. Per tant, la catedral gòtica va ser per ampliar-la, perquè eren molts els canonges. Perquè hi ha una cosa que no, molta gent potser no ho sap. La catedral, fonamentalment, era pels canonges i pels 250 clergues que hi havia i cada dia estaven allà pràcticament 3 vegades al dia. I, per tant, la catedral, podríem dir, dels mercaders era Santa Maria del Mar. I la catedral, podríem dir, dels fidels era Santa Maria del Pi. I la catedral, podríem dir, de l'estament municipal era Sant Just i Sant Pastor.
Per tant, hi havia una diversificació social molt important, sí. I a la catedral, pròpiament dita, la catedral de Barcelona, era pels canonges i els clergues.
I per això, entendreu,
s'havia quedat petita.
De que el cor es posa al mig, perquè eren els que diàriament, diverses vegades al dia, doncs, l'utilitzaven, i per això el cor està al mig, que és el lloc adequat.
Efectivament.
Ara, en tot i això, hi havia tots els, podríem dir, altars, n'hi havia 70 i pico d'altars, i aquests estaven encarregats d'ells, doncs, les confraries. I per això hi ha moltes confraries que tenien el seu petit altar i allà es reunien, doncs, una dotzena de persones per fer el culte o el que sigui, i, a més, també eren enterrats en el claustre. Per això en el claustre de la catedral hi ha moltes confraries, molts gremis que estan enterrats allà, la gent que està enterrada allà. La nostra catedral, per tant, és una ampliació de la catedral que en diem nosaltres romànica, i això es veu claríssimament, i és el trànsit del romànic al gòtic. Comença, doncs, inclús amb arcs totalment romànics.
De mig punt.
De mig punt. I després, a mica, van passant els arcs apuntats, arcs d'ogiva, i de tal manera que fan una cosa que és una cosa una miqueta exagerada, que és sobre un arc d'ogiva, que tothom deia, això caurà, no es pot aguantar d'aquesta manera. I van posar-hi ni més ni menys que tot el campanar que hi ha, el campanar que en diem de les Hores, que està al costat mateix del carrer dels Condes.
Bé, doncs el gòtic té unes característiques evidentment molt diferents al romànic, però la catedral de Barcelona és un referent, podem dir, d'aquesta transició. El portal de Sant Iu i la cripta de Santa Eulàlia, dues pinzellades, si ens vol comentar mossèn Martí.
Bé, d'això, realment, el que en diem nosaltres la cripta de Santa Eulàlia és una meravella, perquè, a més, també s'aguanta quasi de miracle. O sigui que no hi ha pràcticament volta, sinó que és totalment, doncs, vertical, i és una cosa molt bonica, perquè és d'un gòtic, podríem dir, exagerat, en el sentit de que es busca fins als límits que es pugui aguantar.
I a més, es veu que hi ha una cosa a sota quan es mira l'altar de la catedral, oi?
Exacte.
Sobretot des de
baix.
Després
hi ha el concepte aquest, sempre, de que l'altar a sota ha de tenir les relíquies. I en aquest cas, les relíquies són Santa Eulàlia, i el cos de Santa Eulàlia. I després hi ha la porta, podríem dir, la façana de Sant Iu, que dintre de dos dies, no, demà mateix, celebrem els 500 anys dels procuradors, de la cofreria dels procuradors, que en diem de Sant Iu.
Coincidint amb Santa Llúcia, aquesta mà.
Santa Llúcia, sí. I al vespre farem un acte molt bonic en el que es cantarà i es faran unes petites conferències. S'explicarà, doncs, aquests 500 anys del gremi, que en diem, o de la cofreria dels procuradors. Procuradors que tenien com a advocat Sant Iu. Per això la façana es diu de Sant Iu.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet. Molt interessant tot el que ens ha explicat avui sobre la catedral gòtica que deixava enrere la romànica, amb una continuïtat arquitectònica que va permetre mantenir el culte sempre i també seguir celebrant el 18 de novembre la festa de la dedicació, que és una festa que es remunta molts segles enrere.
Fixeu-vos que és la dedicació de la romànica, perquè
exacte.
La gòtica pràcticament no es va, doncs, beneir,
era una ampliació, exacte. Gràcies i fins dimecres vinent. Bon dia, bona festa de Santa Llúcia, també, demà.
Demà és un gran dia,
I dia de cues al voltant de la catedral, ja ho sap, molta gent que va.
Molta gent,
Adéu-siau.
Molta devoció.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 15 entrades dobles pel Masies de Händel a la Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Maria, dona de l'Advent. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Soc en Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormintalcarrer.org.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
La Raquel diu que l'única cosa que vol és una Nintendo.
Doncs al Corte Inglés, només avui, dia 12 i demà, si compres una Nintendo 3DS o 3DS XL, per només 25 euros te n'emportes dos jocs, El Professor Layton i la Màscara de los Prodigios i Monster High Instituto Monstruoso.
Cada dia les millors idees pels teus regals són al Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Passen 6 minuts de 2:15, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros i, com sempre, a l'inici d'aquest espai que us acompanya en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel tots els dimecres, donem protagonisme a Veritas, cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Promou una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem també millor demà. Veritas col·labora amb l'espai Naturalment Doctor Pros i, com sempre, donem pas al comentari que ens fa avui Eva Vilamajor, des de Veritas. Eva, bon dia.
Estem.
Bon dia. Molt bé. I tu com estàs?
Doncs pues aquí, amb ganes d'explicar-vos coses.
Doncs avui ens parlaràs de l'oli d'oliva ecològic que es ven a les botigues de Veritas, oi?
Exacte. Doncs una setmana més us parlem de productes quotidians, productes de consum diari, i avui us volem explicar com és l'oli que trobareu a totes les nostres botigues Veritas. És un oli d'oliva verge extra i, evidentment, és un oli ecològic. Què vol dir això? Doncs que ni en el procés de cultiu de l'oliva ni en el procés de producció de l'oli s'han utilitzat productes químics de síntesi. I en aquest cas es fa especialment important aquest fet, ja que l'oliva és un producte, és un aliment, és un fruit molt porós i tots aquests productes químics traspassen la pell que el podria protegir i es troben en la polpa. Com ho fem en el cultiu per tal de preservar de possibles plagues? Doncs amb mètodes naturals, amb trampes per mosques o amb adobs orgànics fets amb les mateixes fulles i la pell de les olives que ens ajuden a preservar doncs, de possibles plagues, com us deia. Pel que fa al mètode d'extracció, explicar-vos que les olives es recullen a mà, es porten en el molí i es premsen en fred per tal d'extreure l'oli. Què vol dir amb això de premsada en fred? Doncs que s'extreu, l'oli s'extreu a temperatures inferiors als 27 graus. És una temperatura que ens permet preservar totes les propietats nutricionals i no destruir, no malmetre, per exemple, els antioxidants i preservar, com us deia, les propietats nutricionals de l'oli que se n'extreu. Per tant, en resum, com és l'oli que us oferim a les botigues Veritas. Doncs és un oli ecològic, un oli no refinat, que manté totes les seves propietats nutricionals, precisament pel que us deia, per la premsada en fred, i això vol dir que, a més, resisteix bé a les altes temperatures quan el cuineu, és un oli idoni per cuinar, i si el tasteu i el consumiu amb cru, us oferirà uns aromes i uns sabors extraordinaris, com sempre.
Doncs moltes gràcies, Eva Vilamajor, per haver-nos parlat avui de l'oli que ofereix Veritas, una cadena de supermercats amb productes de certificació de producció ecològica, més de 4.500 productes en aquests 25 supermercats que té Veritas. Gràcies novament, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
Fins el dimecres, Ignasi. Adéu-siau. Que passeu un bon dia.
Gràcies. Doncs saludem el doctor Miquel Pros, que ens acompanya sempre a aquesta hora els dimecres. Doctor Pros, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Miquel Pros és metge especialista en medicina natural i avui ha vingut acompanyat d'una altra, en aquest cas metgessa, especialitzada en medicina natural, homeopatia i també acupuntura. La doctora Mercè Oriol. Doctora Mercè Oriol, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Mercè Oriol va ser formada a la consulta del doctor Pros i, per tant, avui segur que se sent com a casa, no?
Espero que sí.
Esperem que sí, i a més amb el que parlem nosaltres farem tot el possible perquè així s'hi trobi. Bé, doctor Pros, avui parlarem de la medicina natural en general perquè hem dit moltes coses, però sempre en queden per dir, em sembla.
Sí, sempre en queden. No, ara, mentre estàvem esperant aquí a l'entrar amb la doctora Oriol, jo li preguntava, dic, escolta, Mercè, què, com va la consulta, no? Com veus el futur de la medicina natural? I, bueno, doncs, escolta, que ens ho expliqui ella. Optimisme total, no?
Sí. Podem ser optimistes amb la medicina natural?
Per què tant optimisme? Perquè què està passant?
Home, perquè jo crec que la medicina natural té el seu lloc. Senzillament té el seu lloc. És un espai que s'ha perdut. És a dir, la medicina, ara ho dèiem, també ha avançat molt. I realment, vull dir, a nivell cirurgia, a nivell especialització, ha avançat moltíssim. Però, esclar, llavors s'ha perdut de vista una mica aquest aspecte tan bàsic del metge de capçalera. Aquests símptomes que molesten a la gent, que són molt bàsics, però molesten molt, o sigui, avui dia podem operar un cor i la intervenció resulta ser un èxit, però en canvi a mi m'arriben pacients a la consulta i el doctor Pros, evidentment, igual, doncs que no poden resoldre un mal de cap, un vertigen, un problema digestiu, és a dir, els problemes més bàsics de la medicina, que són els que hem d'atendre els metges de capçalera, que jo crec que ens hi considerem, aquests no estan resolts, és a dir, són banals, però clar, són els que molesten més de la gent, perquè en definitiva el percentatge de gent hospitalitzada que requereix intervenció és petit, en canvi hi ha molta gent que té símptomes molt bàsics i molt banals, però que li distorsionen totalment la seva vida, és a dir, li alteren la seva qualitat de vida. I és aquí on tenim el nostre lloc, ho resolem bé, ràpid, en contra del que es diu.
Això m'agrada, això m'agrada,
bé ràpid. És molt ràpida. Clar, per mi el tema de rapidesa és a dir, quan la medicina natural és lenta, quan dic medicina natural vull dir homeopatia, totes les tècniques que comporta, és que està mal indicada, és que no estàs fent la tècnica adequada. Clar, si tu t'empenyes a fer homeopatia i aquella persona necessita una ventosa, clar, l'homeopatia no funciona, però no és que l'homeopatia no funcioni, sinó que no és la tècnica indicada, i aquí una mica és on estem.
Clar, clar, és encertar també en el diagnòstic i en les mesures per pal·liar aquell problema. Bé, de fet, doctor Pros, de testimonis n'hem tingut molts aquí des de fa mesos, sí. Amb persones, l'altre dia, doncs, això, un matrimoni amb la seva filla que havia vist solucionats els seus problemes de congestió i de tos en molt poc temps.
Sí, situacions que a vegades dius ratllen el miracle. Home, no són miracles, és el sentit comú aplicat a la medicina, que és una miqueta al principi de la medicina natural, no? O sigui, recuperar altra vegada el sentit comú amb les coses elementals del dia a dia. Jo, precisament, doctor Oriol, quants anys fa que va passar per la consulta? Bastants. Jo he buscat en l'arxiu alguna història clínica que ell hagués participat, i aquí em surt una història clínica de l'any 85, que és curiós perquè l'altre dia, precisament, una primera visita, de part de qui vens? Diu, jo vinc de part de fulanito de tal, i busco la història clínica, jo ni me'n recordava, i una història clínica de l'any 85, l'any que tu, Mercè, el doctor Oriol, vas estar amb nosaltres. Mira, una psoriasis, no diem el nom, eh? Una psoriasis des de fa 3 anys. Estem parlant d'això de l'any 85. Mira, Ignasi, curada.
curada l'any 87,
Sí, van passar dos anys, però per exemple, una psoriasis és una cosa que normalment no es cura mai, una psoriasis. I a vegades a mi m'han preguntat, i jo dic, no ho sé, la psoriasis això té una difícil solució. Doncs mira, aquesta història clínica és una persona que potser un dia la trucarem perquè ens expliqui com va anar. Sí. Doncs arribem, realment, coses banals, que és l'habitual, el que expliques tu, Mercè, no? És a dir, doncs, el dolor, sobretot, no? El dolor, la gent, doncs, de dolor, mira que és la patologia més comuna per les quals doncs, arriba la consulta, i el perill en aquí és quan t'arriben aquesta gent, suposo que tu, Mercè, et passa igual, amb un llistat de medicaments que fa tremolar.
Medicaments químics que els hi han donat per pal·liar el dolor i que, evidentment, no solucionen el problema. Poden calmar el dolor unes hores, però no solucionen el problema.
Però que aquests medicaments, esclar, sumats un... I sobretot amb els nens petits, tenen els seus efectes secundaris. Llavors, avui estem assistint, apareixent a noves malalties, jo dic malalties de nou disseny, no sé si és correcte, però almenys m'agrada parlar així, provocades probablement per aquest ús excessiu de medicació química.
Avui volem que el programa sigui també formatiu per mi mateix, que estic aprenent molt amb aquest espai, com sap el doctor Pros, i li agraeixo molt la seva col·laboració, i també amb la doctora Mercè Oriol, especialista en medicina natural, homeopatia i acupuntura. Té una consulta a Terrassa i des d'allà doncs, suposo que també rep molta gent, no? Doctora Oriol.
Sí, no,
estic... I també ens podria presentar molts casos, segur.
Sí, sí. Bé, jo ara concretament parlant de dates, aquest any fem 25 anys a Terrassa, és a dir, que, i els 4 abans dels 25 són els que vaig estar doncs, amb el doctor Pros, que va ser un gran mestre.
Molt bé.
Una persona molt generosa perquè doncs, realment no té problemes amb explicar tot el que sap, cosa que costa de trobar a vegades.
I ja saben els oients que poden dir la seva i també poden preguntar coses per aprendre més sobre medicina natural. Avui a la doctora Oriol i al doctor Pros, el telèfon ja el sabeu, però us el recordem, el 93 409 27 72, 93 409 27 72. El repetim per aquells de vosaltres, amics oients, que no el tingueu encara, el telèfon. Podeu trucar lliurement i preguntar al doctor Pros o a la doctora Oriol qüestions de medicina natural. I aquí una mica avui donem carta blanca, no? Perquè
sí,
la medicina de la persona no es classifica, oi? En malalties o en diagnòstics concrets. És la persona la que té el problema.
Exacte. Jo penso que, clar, s'ha d'individualitzar, perquè no són iguals dos mal de caps, dos vertigens, els enfoques diferents. És a dir, venen dues persones amb un símptoma similar i a vegades els pregunten, què t'ha fet això? Ah, no, a mi m'ha fet allò. Carai, si tenim el mateix. Realment és molt important individualitzar el cas. I avui realment jo crec que la medicina està molt medicalitzada i només es treballa sobre el símptoma. I nosaltres jo penso que aquest hem seguit, de fet no ens hem inventat res, seguim el principi hipocràtic de diagnòstic, és a dir, que evidentment quan una persona ve amb un símptoma important l'has de solucionar ràpid, si té dolor s'ha doncs, d'intentar treballar sobre el dolor. Hi ha tècniques molt efectives sense medicar, traiem molta medicació, però clar, després hi ha d'haver una visió més general del pacient. Nosaltres ens preguntem a veure per què aquella persona ha arribat a malaltir d'aquesta manera, i és aquí jo crec la diferència de la perspectiva que es té avui de la medicina. Intentem esbrinar la causa i a partir d'aquí treballar.
Ara ens truquen, tenim la trucada de la Montse, de Girona. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, jo volia preguntar, jo tinc pòlips nasals i m'han operat 3 vegades. I no hi ha maneres, ara tot no t'està supertapada, supermalament.
Li han fet operació nasal, operació invasiva de pòlips.
Sí, sí, 3 vegades.
Doncs...
I ara has de tornar-hi perquè segurament hauran dit el metge que hauria de tornar.
Sí, ens pot dir si no té inconvenient...
L'únic que m'evoluciona és la cortisona.
Ens pot dir si no té inconvenient l'edat que té?
42.
42 anys. Moltes gràcies per la seva intervenció i ens escoltarà a través de la ràdio les respostes que li puguin donar el doctor Pros o la doctora Oriol. Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bé, pòlips nasals. Sí, podríem explicar què són. Bé, són aquests problemes que no sé si tenen a veure amb la sinusitis silenciosa o amb el tema de la congestió.
En origen segur. Mira, ara precisament estàvem parlant amb la doctora Oriol abans d'entrar. No, parlàvem de l'oftalmologia, les diferents rames de la medicina que més han avançat. I, per exemple, l'oftalmologia, tu parlaves de la cardiologia. Jo crec que realment no s'ha avançat gens i és una amenaça permanent pels disbarats que fem, és amb l'otorrinolaringologia. I dic amb l'otorrino perquè fixa't, això Ignasi tu ho veus aquí cada dia, o sigui, cada dimecres, la gran patologia que més en aquests moments, i suposo que tu, Mercè, et deu passar igual, és la patologia respiratòria.
Sí, sí, començant pels nens.
Doncs, i jo penso que i en els nens, evidentment, és clar, quan vas en el pediatre, doncs, escolta, donem antibiòtics com, bueno, com bevem doncs un suc de fruita tu. O sigui, ha arribat un moment que aquesta excessiva medicalització i sobretot l'antibiòtic, doncs, bueno, és una pràctica tan habitual que bueno, no sabem fer altra cosa o no saben fer altra cosa els nostres col·legues. Aleshores, anem al tema de la Montse. Montse, tres vegades operada de pòlips i t'operaran doncs, tres vegades més, si no fas el que et diem nosaltres. És a dir, jo d'entrada, esclar, no tens, si visquessis a Terrassa anies a veure el doctor Oriol. Si està a Girona hauria d'anar a veure el doctor, el nostre amic també, el doctor Lorido. Bueno, que també és un metge de la nostra consulta. Però el pòlip no és res més que l'enquistament, l'embolsament de la mucositat. És a dir, la quantitat de mocs que hi ha a les cavitats nasals, doncs aquests mocs, si no els netegem, s'acaben convertint en 50 coses diferents.
I els podem tractar a través d'aigua de mar, de balneari respiratori...
Evidentment, ens hauria de trucar. Aquí no hi ha més remei, trucar.
Doncs trucar a la consulta.
Perquè li indicarem doncs, com s'ha de fer un rentat nasal, una homeopatia per reabsorbir el pòlip... és a dir, que tenim solucions.
Solucions sí, i adaptades i tant, al seu cas, a més després clar. De la... Recordem el telèfon de la consulta del doctor Pros a Barcelona, el 93-212-1504, 93-212-1504, i ens ha dit el doctor Pros que hi ha descentralització a la medicina natural, és a dir, que a Terrassa, a Girona, sí, tant, a altres clar. Llocs, sí, hi ha metges especialitzats.
Metges i metges de gran qualitat.
Perdonin perquè hem de brejar aquesta resposta perquè tenim una altra trucada, Rosa Victòria, també de Girona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, la pregunta és simplement, he estat molt refredada, amb molta tos seca, durant molts dies, i amb un excés de tos m'he fet mal a la costella, a la intersecció entre la costella i el cartílag. Crec que és la costella que està sota del pit, crec que és la desena. M'han fet una radiografia perquè està molt inflamat, no hi ha fissura, no està trencament, però simplement m'han dit que està enfonsada, com que ha perdut elasticitat i s'ha quedat com enfonsada. Em fa molt de dolor, sobretot quan m'estiro el llit i fins i tot hi ha una mica de... ha sortit com un enquistament del final de la costella, no? Però... bueno, és això, aquest desviament, aquest, i m'han donat uns parxes de Voltaren, que me'ls posi, que no me l'he posat encara, però normalment jo no prenc mai res químic, i és per si hi havia alguna cosa, i m'he posat calor i sí, però està inflamat, i sobretot és l'estar estirat i el fer moviments amb el braç, que em fa realment mal.
Vols saber si hi ha algun remei natural perquè tot sí, i aquest sí, enfonsament sí. de la costella es pugui pal·liar el dolor i es pugui solucionar?
Sí, sí, sisplau.
Doncs gràcies, ens escoltarà a través de la ràdio Rosa Victòria de Girona. Bon dia.
Sí, molt amable, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sí, doctor Pros i doctora sí. Oriol.
Bueno, no, només dir-li a aquesta persona que sempre estem al mateix, la tos, aquesta tos seca. És a dir, la tos seca és conseqüència d'aquesta mucositat enquistada a les cavitats nasals, que aleshores doncs, va baixant i, és clar, depèn per quin forat baixi l'esòfag o la tràquea, tindrem un problema respiratori i un problema digestiu. Si haguéssim fet una bona prevenció i si amb ella hagués fet una bona praxis mèdica, això no hagués evolucionat cap a aquesta tos tan exagerada. Llavors, un cop de tos o aquesta tos seca persistent ha acabat amb un dolor. Aquí ara li passo la paraula a la doctora Oriol perquè suposo que estaríem d'acord amb l'aplicació. És a dir, com resoldríem aquest dolor?
Sí, jo crec que aquest dolor, clar, ara ja correspon amb un esguins, el que vulgarment se'n diu un esguins, ha tingut un trencament fibrilar aquesta persona, a base de tossir, que això és un tema freqüent. Clar, aquí, si no incidim en algun tractament físic, és difícil, perquè això, un esguins pot durar tranquil·lament uns 6 mesos. Clar, jo aquí, la meva consulta, doncs, aplicaria a teràpies antiinflamatòries, bàsicament, per anar més ràpid, perquè no duri tant com la hipertèrmia, una acupuntura, una infiltració d'àrnica, en fi, hi ha diverses solucions, perquè ha deixat el seu, la seva evolució, i amb només antiinflamatoris orals això es pot allargar moltíssim. Realment aquí hi ha d'haver una aplicació física si vol anar més ràpid.
Aprofitem, doctora Oriol, m'acaben de passar el seu telèfon de la consulta de Terrassa per donar-lo al 93 783 76 28, 93 783 76 28, també per si algú que sigui del Vallès o d'un lloc més a prop de Terrassa o de Terrassa mateix la pugui visitar i també entrar en contacte amb la medicina natural a través dels seus serveis. És a dir, que una costella una mica enfonsada no és sinònim d'haver d'operar necessàriament, és una cosa que, amb la qual es pot conviure.
No, en absolut, la doctora Oriol ho ha dit molt bé, una hipertèrmia.
Hi ha
una,
ja ens ha donat remeis, però
hi ha una eina fantàstica que és molt coneguda, que és el famós Indiva, no? Que és producte d'un invent d'un català que ha evolucionat i avui és el Tecker, la hipertèrmia. Llavors busca algú, si no ho troba, que ens truqui a Barcelona i llavors indicarem, però vaja, això és fàcilment resoluble.
En aquest espai tenim moltes trucades d'oients que marquen el 93 409 27 72. Avui dona la casualitat que les tres oients que hauran entrat són de Girona, la tercera també és de Girona i també es diu Montse, però certifiquem que no és la mateixa d'abans. Montse de Girona, bon dia. Sí, Montse, bon dia. Bé, hem perdut la comunicació amb aquesta oient que ens trucava des de Girona. Ens queda, la veritat, molt poc temps, per tant, havia de ser l'última i, a més, breu. No sé si volen comentar alguna última cosa del que hem parlat avui com a conclusió, com a recordatori, doctor Pros, doctora Oriol.
No, home, no sé, jo, Ignasi, estaríem aquí mitja hora més, no?
Perquè hem fet un programa més obert que mai, amb les dificultats que té això, també.
Sí, sí. Però, bueno, aquesta gent de Girona...
Que ara sí que tenim Montse de Girona, després recomanarem Solius, Montse, bon dia.
Hola, bon dia, doctor.
Digui'ns breument, sisplau, que ens queda poc temps.
Sí, ja faré via. Vull dir, sabidora, soc operada de catarates.
Sí.
I el cas era de que li volia consultar si un estat nerviós pot ser que t'ataqui els pàrpebres dels ulls. Els pàrpebres.
Sí, l'estat nerviós pot atacar a les parpelles dels ulls.
Sí, els pàrpebres.
Sí, ja l'entenem. Perfecte. Moltes gràcies per la seva intervenció i bon dia,
Igualment, moltes gràcies, doctor.
Adéu. Ens escoltarà a través de la ràdio la senyora Montse de Girona.
Aquesta senyora ens obre un camp impressionant. Aquí podríem dedicar molts programes, perquè realment hem observat que el tema nerviós, i quan dic nerviós puc voler dir emocional, puc voler dir tot el que passa per dins d'una persona, realment té molt a veure amb, jo diria que amb la gestació de totes les patologies que existeixen. Quan una persona està molt alterada, ja dic, sigui a nivell nerviós, sigui a nivell emocional, clar, altera tot el seu sistema de neurotransmissors, i això, a la llarga, provoca desequilibris amb un organisme que desencadenen patologies diverses. Llavors, cadascú segons el punt dèbil, és a dir, que la resposta és sí, i per això ens agrada, doncs, a nivell diagnòstic anar més enllà, precisament per aquest motiu. Realment aquesta senyora ha obert un bon tema.
I tant, és el de la musculatura tan sensible com la de les parpelles que es pot ressentir.
Però llavors jo el que li diria és això, que anés al seu metge de capçalera i li tingués algun ansiolític, però natural, un tipus, una valeriana, alguna cosa d'aquestes, no? O bé, doncs...
Que poden calmar.
O anar amb el metge homeòpata, que li fes una acupuntura, i si no ho resol, doncs que em vingui a veure Solius, que estic al costat dels monjos, no?
Recordem que el doctor Prost té una consulta a Solius els dissabtes, consulta només, i els dissabtes per aquells especialment de les comarques de Girona.
Per no carregar-me, per no estressar-me massa,
Això mateix, que no li afectin les parpelles, també. Sí. Gràcies, doctor Miquel Prost i doctora Mercè Oriol, també metgessa especialitzada en medicina natural, gràcies per la seva presència avui, fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 19, 20 i 21 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Masías de Händel, interpretat per l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Lieder Càmera. Un concert que ens prepara pel Nadal. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsbarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugateries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugateries Jack. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aviat arribarà el Nadal, amb molts dies de festa. Però jo estic tranquil·la. Sé que El Corte Inglés m'ajudarà a brillar. Amb vestits plens de glamour, bruses sofisticades, faldilles vaporoses, sabates de somni... Tot molt afavoridor i de les millors marques.
El Corte Inglés. Bon Nadal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Acabem anunciant-vos dues previsions per avui. D'una banda, a les 5 de la tarda, vestíbul de l'Hospital Sant Joan de Déu, acte d'encesa de llums de Nadal amb la presència de l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat i molts voluntaris i col·laboradors de la Fundació Sant Joan de Déu i dels Germans Hospitalaris. També us comentem que hi ha el concert de la Fundació Clarós avui al vespre al monestir de Pedralbes. També gran feina solidària operant dels ulls a molta gent de l'Àfrica i de països necessitats. Ens retrobem demà a les 8. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.